Esteu escoltant El que faltava refregit.
La creciente inseguridad asociada a la inmigración ilegal, esto es una realidad, ha ido asociado a la política de fronteras abiertas de Pedro Sánchez, a la complicidad del separatismo y la izquierda en Cataluña, fomentando la inmigración ilegal, y eso ha generado que las cárceles, muchas de ellas, estén llenas de extranjeros e inmigrantes ilegales, y lo que nosotros decimos es hay que acabar con la inmigración ilegal en nuestras calles, deportarlos a todos, y podríamos cerrar cárceles en Cataluña. Y por fin podrían salir libres y seguras nuestras mujeres por las calles de Cataluña. Te lo digo a la cara, te lo digo a la
cara, te lo digo a la cara. Si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas. Pero esto es una mierda.
Pues ja està. Si no posava el tall, m'ho feia a sobre. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb l'Àlex Santamaria, l'idiota de turno, però que no diu tantes tonteries. Hola, què tal? Bueno, aviam, de 12 a 1, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I Pep Vergés, que ja, bueno, ja... Si ell no estuviera aquí, nuestras mujeres podrían salir tranquilas y libres por la calle.
Es vero, es vero.
Es vero. Com
no, ma, no, no, no,
aquí, no, no, todo, todo. Pep Vergés, claro, está en libertad.
Yo soy gilipollas, hay que acabar no con idiota. Esto. Gilipollas.
Bueno, jo
tu ets idiota, jo sóc gilipollas.
Jo idiota al quadrat, però una cosa,
jo,
mira...
Jo gilipollas integral. Digue'm... Saps per què? Ah,
perquè
estem en una època que hem de vigilar la nostra alimentació.
Ah, sí.
Que hem de ser tontos, però sanament. Però per tant, no gilipollas integral és un gilipollas sa.
Bueno, integral no vol dir sempre que sigui sa, eh? Perquè a vegades et venen cada cosa integral. Què, pa què? Bueno, pa bimbo integral, home. Ja, però és elaborat, és... processat.
Segur, no ho sé, és que jo no hi entenc.
És aquells pa que tu el menges i dius, goma igual, no? Però vull dir que és més fosquet i té pico.
Abans hi havia el Lancia Delta integral, eh?
Hombre, hombre!
Que no era molt integral, que diguem.
Bueno, era integralment perillós.
Perillós. Però... I aleshores, no, no, però vull dir, ara a mi m'estic interessant molt per l'alimentació.
Lancia Delta integral, eh?
Sí, sí.
Vaya cochazo.
Cochazo. I guapo. Doncs estic interessant per l'alimentació.
Uh-huh.
Sí, on volia anar, perquè escolto molts programes i veig moltes coses del tema alimentació.
De menjar, de menjar.
No, de menjar, però sanament.
Sanament. Sanament. Si ara t'estàs interessant per aquest tema, pel tema.
No, no m'interesso, però és que em bombardegen amb el tema. I,
ah, vale.
I aleshores, a vegades estic amb gent que la discussió hauria de ser, no sé, ja què sé, ni política, ni de futbol, ni de res, però sí de sexe, per exemple.
Ah,
no?
Això és això.
No, perquè estem a la fase final, vull dir que més val aprofitar-ho. I em trobo que es passa l'estona que si les, mirar les etiquetes per si porta els transgènics, o mirar perquè els números, BCO324 vol dir malament, BC...
Sí.
I clar...
Unes bones bledes i s'ha acabat. Que collons, aquí... Ah, perdó, se m'ha escapat ara.
No,
ja
però
està,
està bé, està bé. Però em preocupa que quan vaig ara a un lloc i compro, per exemple, uns Mentos, que és un producte supersà...
Oh, saníssim.
És
saníssim,
un producte supersà. O pastilla Joanola.
És saníssim, que ja vam dir l'altre dia que eren saníssimes fetes a Catalunya.
Home, i que, clar, he de començar a mirar coses...
Fórmula
i clar, ara, per anar a comprar, necessites el cap de setmana, no? Perquè, clar, has de mirar cada etiqueta si té components transgènics, si té oli de palma...
Ja t'ho dic jo.
Si té...
Vols que et digui la solució ideal? Si precisament vas a comprar el cap de setmana, te'n vas aquí al mercat de Vilafranca i te'n vas a la secció de productors d'aquí al Penedès.
Ecològics.
Verdures, no cal. I productors del Penedès, que són de proximitat, que a més no fan servir pesticides perquè són molt cars, i fan servir el que toca, que és el que toca. Per tant, unes bones bledes, unes bones patates, una bona préssecs d'aquí de l'Ordal, i un bon no sé què, tot d'aquí de la plaça de Vilafranca. Ui. I se t'han acabat els problemes de transgènics, i E420, i Real Foodings, i que este preparado de vegano, no sé què... Collons, unes bones bledes, tu, amb patates, i s'ha acabat, ja, hombre.
Però és que a mi m'agraden els transgènics.
Tantes tonteries.
M'agraden els transgènics, o sigui, m'agrada quan una cosa és...
A mi també.
No, no m'agraden gens. No, no m'agraden... A veure, són iguals, però hi ha un problema que me l'han explicat tècnicament, però jo no el sé explicar. Però et diré que les propietats que porta el natural no les té el transgènic.
Però transgènic de què? És que transgènic...
Hi ha de tot. Avui dia tot és transgènic.
No.
Si el blat és transgènic, què serà transgènic?
Però
el pa, no sé què... A veure, si les mongetes porten... I són transgènic... Si Hosti, que...
Voleu aclarir el que és transgènic i no?
Ja està, jo ja ho sé.
Torno a dir...
Vaig estar en un simpòsium de 6 dies de transgènics
simpatransgènic
amb Frankensteins de la Universitat.
I va costar pasta inscriure't o no? Perquè aquí està aquí plora la criatura.
No, jo era el que provava els productes per veure l'efecte que tenien les persones.
Això, com fa d'això?
X o 6 dies. Sí, sí, però no, és veritat. I aleshores em van explicar... No vaig anar a cap simpòsium, però em van explicar gent que hi entén les diferències, i és que amb el que es fan amb els transgènics, doncs ja no me'n recordo gaire bé, perquè va ser molt complicat, però sí que el que traiem és sa, igualment, però ha perdut, gràcies al tractament aquest, ha perdut propietats que tenen els normals. Que, evidentment, la producció es duplica o es triplica amb els transgènics, que per això ho fan, no ho fan perquè són més sans, evidentment. Ho fan per a joder. O perquè algú guanyi més diners, però que no tens les mateixes propietats, que per això molta gent ara té problemes d'alimentació que no es tenien abans. Saps? Que hi ha persones que diuen, home, però si jo menjo cada dia...
M'estàs fent un lío, amb tantes coses.
No, són moltes.
On anem a parar?
Pues que jo no compro transgènics, pues ja, però me'n menjo sense
saber-ho.
Tampoc
ho saps, vull dir.
Exactament. Quan va acabar la conversa, ho ha de portar l'etiqueta, no ho porta moltes vegades, i a vegades el producte, teòricament final, no és transgènic, però els elements que porta des del principi sí que ho són.
Mira, jo avui... ahir vaig fer un arrebossat, vale? Una romana.
Transgènic, fijo.
Una romana. Home, aviam, vaig fer ou i farina.
Farina.
Què cony vaig comprar? Doncs la farinera Vilafranquina. Que dic, bueno, comprar per comprar... Jo què sé,
però
si és transgènic o no és transgènic.
Tu com pots anar a la farinera Vilafranquina a comprar farina?
No, vaig comprar un paquet de farinera Vilafranquina. Ja està. I vaig fer l'arrebossat. Tu creus que em vaig entretenir si era transgènic o no? Jo només vaig dir que sigui d'aquí... Home, ja està, i si me l'han de fotre, que sigui d'aquí, almenys que me la fotin d'aquí.
Val.
Que si dius, bueno, pues... No, mira, jo et diré el què, transgènic, perquè la gent ho entengui molt ràpidament. Transgènic no és res més que una llavor que teòricament no li afecta en tot un munt de plagues que sí li afecta la natural, la que no és transgènica. I això ho fa un laboratori que ha anat fent creuaments i cosetes i ha anat injectant no sé què les seves llavors, genèticament les ha tractat perquè no siguin afectades per segons quines plagues.
Llavors pots triplicar la collita o duplicar.
Si voleu aclarir dubtes, torno a recomanar el reportatge, que és una horeta, que és realment demolidor, de David contra Monsanto. Un reportatge penjat íntegrament, traduït a YouTube, de fa anys, que ha guanyat diversos premis com a reportatge, i que és demolidor d'explicar perfectament i entendràs perfectament què passa amb un transgènic i què no passa amb un transgènic.
Jo ho he explicat més fàcilment aquí.
No, ja veuràs.
No, però jo ho he explicat molt tirat. És a dir, que si això porta vitamina A, B i C, diguem, per posar un exemple, doncs els ser tractats i tal se'ls hi treu. Aquella capacitat de quan tenien que ells mateixos autoprotegir-se per les plagues i per tot, perquè és com quan nosaltres creem autodefenses. Sí, nosaltres creem defenses sense els antibiòtics. Tu tens un gra de pus i a gra de pus falta antibiòtic.
T'ho resumeixo en 10 segons.
En 10.
És la tàctica de que els laboratoris Monsanto atrapin el pagès, l'agricultor, i ja no el puguin deixar. Mira, aneu a la plaça, a la botiga, que venen producte fresc, al mercat. Compreu cada dia coses. Si vull menjar peix, demà carn, i si demà carn, doncs verdura, i tot acompanyat d'unes mongetes i el que sigui.
Diu que cada dia hauries de menjar.
Ja està.
Verdura, fruita, proteïnes... I no sé què més.
I si heu de venir a la ràdio, doncs en comptes d'agafar l'ascensor, bueno, agafeu-lo que us doni la gana, pugeu a peu, i amb això acabareu de fer. I si no tant gastar-se que si un transgènic, que si un E400, que si no... La millor forma de vèncer el colesterol és pujant les escales de la ràdio. Ja està.
Ara cal...
Fora punyetes, hòstia.
Val, però la puges tu.
Compliquem la vida, tu.
Jo les pujo. Ara no les vull pujar.
Home, ja.
No les vull pujar, ara.
Doncs...
Estic molt delicat.
No, però és que és veritat que a vegades, evidentment, tot això del mercat i la indústria del menjar, està molt bé que ens sensibilitzem amb l'ossar. Hi ha molts pagesos joves que han tornat al camp, i més amb la pandèmia, amb camps abandonats que ara, doncs, per falta de feines, tornen al camp. Estan fent bé les coses, estan fent allò de l'agricultura a proximitat, i que com que, evidentment, les botigues no d'allò, han de buscar-se la vida. Internet, hi ha les bosses, per exemple, per fer que ells et donen el producte. Bueno, no sé, hi ha moltes idees, tu.
Però llavors...
Interessem-nos una mica.
Tu em recomanes que, per exemple, si jo vaig a fer un polvo...
Sí, un polvo sa,
A fer l'amor.
Has de mirar si la persona, per
no,
tenir,
de fer de proximitat,
ha menjat pa transgènic.
No, l'he de fer de proximitat. És a dir, no puc
sí,
anar
no.
a fer-lo, per exemple, a Suïssa o a Kènia.
No,
o
cara a cara, tu. Si,
ha de ser de proximitat,
proximitat
del costat
millor,
de casa.
Sempre
però tu
millor.
Saps que el del costat de casa sempre porta més problemes.
Molts. Molts.
Aleshores...
Però, noi, l'agricultura sana també porta més bitxos i més coses. Noi,
nah,
tot té els seus problemes.
Ho neteges.
Pues, neteges. Pues,
no,
igual.
Bueno, pues,
pues,
no,
però tu fas amb la veïna del quart i després,
no
quan et trobis el marit, pues, no, ho neteges.
Clar, és més recomanable no fer-ho de proximitat.
Home, però tu saps el que, que hauràs de córrer darrere seu, davant seu, perquè no t'enxampi? Això és salut. La notícia, mira, de fet, podríem rescatar-la.
No. No, perquè ahir em vas fotre prou pallissa amb l'infanta.
Bueno, però allò era molt necessari.
El reportatge és que hi ha llocs que no ha pogut tornar la gent,
sí,
perquè a més segueix havent perill d'intoxicació, no estan tot els,
home,
el tema dels gasos controlat.
Normal, perquè encara fumeja tot
i
allò.
I de l'alegria inicial de tant se'n recorden els milions i milions d'euros, doncs... De fet, els tenen una mica abandonats.
Evidentment, això sí, s'ha fet el turisme al volcà.
Sí.
Molta gent que va allà a fer el turisme ha fet unes rutes, unes cosetes, allà uns caminets amb pedra i tal.
Jo crec que el més interessant, a part del turisme al volcà, que deu ser impressionant, sobretot per la gent que té les cases a sota,
sí,
però
bueno,
seria... No sé, és que no sé si es pot fer, o aquest volcà ja està, el donen per perdut i tornarà a tenir erupcions i, per tant, no es podrà fer res. Però
a saber.
Obrir carreteres, no? Per exemple, seria un tema... Va, deixo una aquí,
no sé,
eh? Jo
no sé si s'obren carreteres,
no,
tu
no,
saps?
No. I aleshores també seria important que per on passa el turisme del volcà, doncs, si hi havia algú que tingués una casa, li l'ajudessin o li donessin una altra casa, no? I es van fent coses, però molt lentament.
Home, mira, això sí, per exemple, la notícia parla de que l'erupció va durar 85 dies,
sí,
per tant, 85 dies
sí,
de destrucció, 7.000 persones evacuades,
sí,
1.300 famílies que es van quedar sense casa, milers de vides que van trencar-se i avui, un any després, encara miren de recuperar-se. I que entre ells, doncs, per exemple, hi ha gent que vivia en una casa gran a mig del camp i ara ha començat una nova vida amb una casa de fusta tipus bungalop que els hi va instal·lar el govern d'Espanya. Bueno, almenys, mira, els hi han muntat els bungalops. Que us vais a quejar.
Sí, però clar, si tu tens una casa de fusta gran, no sé si igual no hi havia assegurança o què, però...
Jo què sé.
Tu t'imagines de tenir una masia a anar a viure en un bungalow del càmping?
Pues clar, és allò d'on quedes amb una mal davant, i a més amb un poble que no és el teu ha desaparegut. Ara estan vivint concretament Los Llanos de Aridane.
Bé.
On es van muntar cases per a tots la gent que anava perdent casa seva al poble no sé què, doncs almenys els hi muntàvem un galop allà.
No sé, jo amb la de milions i milions que van arribar a donar, recordin, venia el govern... 400...
A prometre.
Sí, bueno,
no sé si van
400
donar, no.
milions, el govern del Cabildo 200, sí, el tothom i donacions, recordo José Andrés quan va guanyar aquell premi del príncipe d'Astúries o princesa, no sé quin premi va guanyar, que va donar íntegrament tots els diners per ajudar a recuperar, i eren bastants milions de pessetes. I aleshores, clar, passa tot això i dius, bueno, totes aquelles promeses... Jo crec que la transparència d'un govern, tant el...
Jo no sé si s'han invertit o no, eh?
Per això
tu saps?
Per això et dic, crec que la transparència d'un govern està en explicar el que estàs fent. És a dir, no sé, això és com el... Saben que quan passa una catàstrofe tothom en parla i després, anys després, et diuen, mira, el terratrèmol d'allà, d'aquí a Espanya, que va afectar aquest poble, encara hi ha les cases caient-se i encara no s'ha fet cap inversió, molt poca.
Bueno, jo ara t'explico fins on sé.
Va.
Diu que els danys calculats van arribar gairebé, segons peritatges, als 1.000 milions d'euros, vale? Això és el que va provocar el volcà com a mal. Les administracions, de moment, han injectat 500 milions d'euros a aquesta emergència. Això sí, pràcticament tots aquests 500 van ser per poder cobrir les assegurances de les cases que havien perdut. És a dir, que la gent que tenia una casa i va quedar enterrada sí que han pogut cobrar, com a mínim, el que estipulava l'assegurança.
I per què no ha pagat l'assegurança?
Anem a veure la clàusula, a veure què diu l'assegurança.
És a dir, una vegada més, els rics, multinacionals d'assegurança
i tal...
Home, m'estàs dient que les inversions que ha fet el govern bàsicament han servit per cobrir les assegurances...
Sí, aquesta gairebé la meitat corresponen al Consorci Públic d'Assegurances. La cicatriu que ha deixat el volcà és immensa, físicament, emocionalment, socialment, econòmicament. Un any més de l'erupció, gairebé tothom està d'acord en una cosa. Les ajudes són insuficients i arriben de forma molt lenta. Aquest deia, el testimoni.
Aquest deia...
No s'han complert les expectatives que van donar les promeses de tots els polítics que anaven allà, tant a l'espanyol com al canari. No s'ha entès la dimensió del que ha passat. És a dir, és per mano, sí, te voy a ayudar, pues, que el seguro te pague, yo te seguro, que coño, seguro, però si,
si home, el si seguro... Home, si paga el seguro i tenia una masia, em donen un
portes,
bungalow...
A mi em paguen els vidres.
No, però si donen un bungalow...
Sí, clar, clar, clar. Bueno, la qüestió és que, per exemple, la gent és molt crítica amb la gestió de la crisi. Això no suposa res en relació amb el pressupost d'Espanya, els 1.000 milions que fan falta. Estem parlant de 585 milions d'euros, quasi, quan aquí les pèrdues s'han xifrat en 962. Això és el que es queixen, que dels 1.000 milions que farien falta només s'han abocat 500.
Per cobrir les assegurances.
I que aquella gent no pot generar els altres 500, perquè allà, a banda de quatre turistes morbosos que volen veure allò...
Estem parlant d'un lloc molt petit.
Sí, sí,
però
sí.
A vegades és increïble com el govern deixa anar, jo què sé, 3.000 milions, 6.000 milions, 8.000 milions per armament, no sé què, i és incapaç amb una gent que ha patit una desgràcia molt gran i que són els seus votants, al final. Doncs de no dir, bueno, doncs per 500, jo què sé, comprem una bomba menys,
sí, segurament,
i ajudem aquesta gent. Perquè aquesta bomba menys, o aquest tanc menys, no ens produirà cap res. O comprar avions per mils de milions d'euros, doncs, home, ajudem primer la gent, que ja en tenim molts d'avions.
Doncs mira, la notícia continua dient que la velocitat de les administracions, com passa sovint en les grans catàstrofes, és molt més lenta que la que necessita la gent. El 90% dels que han perdut la casa sota la lava i la tenien assegurada han cobrat del Consorci Públic d'Assegurances, com dèiem, amb aquests 500 milions abocats al Consorci. Però qui no tenia una assegurança està cobrant de manera molt desigual. Poden optar a 100.000 euros, als 60.000 que dona el govern espanyol, que encara no els ha rebut tothom, i els 30.000 que va prometre el govern canari, que encara no ha rebut ningú. El Cabildo dona a més 10.000 euros per comprar coses necessàries per omplir una casa nova, si l'arriben a trobar. Clar, aquesta és l'altra. No es construeixen cases ara mateix allà, per tant, no hi ha mercat.
Si et foten un bungalow...
Toma, 60.000 euros per una casa.
Si fan un bungalow amb 3.000 euros el tens amoplat, eh?
Tot i que... El consens que hi ha allà és que si toca un bungalow tens sort, perquè com a mínim tens algo per viure, perquè si et dones 60.000 euros o 100.000 euros per ajudar-te a comprar una casa,
no
la
pots,
resposta
no,
quina? Si no n'hi han, no puc comprar-la, per tant, molt millor que et donin un bungalow, que de moment només s'han donat 5 o 6. Vull dir que...
No, bé, bé, bé.
La qüestió és aquesta, que poden optar 100.000 euros. És que són 100.000 euros, ja em diràs tu, no sé quantes cases es poden comprar per 100.000 euros, tenint en compte com està el mercat avui en dia i tenint en compte que La Palma és una illa turística. Doncs la veritat és que la cosa està complicada. 60.000 que dona el govern espanyol, que no tothom ha rebut, però és que el del govern canari és brutal. Daremos 10.000 euros per persona. Van allà, recordo el Cabildo canari, allà...
No, s'hi van posar, no, van dir que farien 200 milions d'euros.
Doncs pues no, només eren 100 i 60.000 que ha cobrat algú i 40, els altres 40.000, bueno, són 10.000 euros per comprar mobles, no? I els altres 30.000, el govern canari, ni si t'he vist no m'acordo.
Ja pots tenir els mobles al carrer, la nevera, però no tens casa.
Segurament. Bueno, en aquest cas, afortunadament, com que els 10.000 també venien del govern canari, doncs ja no has hagut de comprar els mobles perquè tampoc ho ha rebut. Vull dir que... Ara, clar, suposo que el govern canari, com tots els polítics aquests que van allà a treure pit quan encara fumeja tot, tranquilos, comprar que ja us lo pagaré. A lo millor algun il·luminat o algun il·lus, algun innocent, doncs va comprar els mobles i potser es va comprar una casa.
Però per què sempre passa el mateix? Per això deia que jo crec que...
Pues sí. Va, vinga, va, escolta.
Va, canviem.
He fet una tasca d'investigació, perquè ja veieu que aquí, des que ha començat el curs, que estic corrent molt, això s'acabarà aviat, perquè és com un suflé, no? Vull, comences molt fort i després vas baixant i... És el de sempre.
Fes una tasca d'investigació.
Sí.
Un moment, si esteu fent règim, és un, entre parèntesis, un moment. Podeu posar un pin, bueno, com es diu, un imant a la nevera amb la foto d'ahir de la princesa Letícia quan tenia el rei al costat.
Ara m'has entrat en...
No, no, ho dic perquè quan la vegis, que jo l'he vist per molts llocs, hosti, te'n vas de la nevera, no agafes cap aliment, anirà molt bé pel règim. I d'una vegada més, des d'aquí agraïm a la reina Letícia l'aportació que fa per evitar l'obesitat infantil, per evitar doncs, que mengem malament, per evitar que mengem a deshores.
I tu?
La seva foto ajuda això, patrocinada per no sé qui.
Vale, vale. Pep Vergés, i tu per què creus que Letícia estava amb cara de pocs amics, per dir-ho així,
perquè
per
no
dir càmera pomes agres?
Perquè tenia el rei al costat. Home, no? Li estaven tocant...
Filtre filla, que no estàs ben informat.
tenia...
Ah, si no, és a dir, si no ens hi posem, va, si no va, investigues...
Necessito informació.
Mica... Vinga, vamos a... Ara sabreu la veritat de la veritat. El programa El que faltava aprofundeix. Investiga. No com altres. Et sona el nom de Marie Chantal Miller? Ah, tu què t'has... Si ahir no vas ni mirar l'enterrament de la reina...
Era una amiga del rei?
El lectures. No, per una vegada no.
Era una amiga de l'altra?
No, ben bé.
Del rei Felipe VI?
Marie Chantal Miller és l'esposa del rei de Grècia. Està a l'exili. Rei de Grècia.
Sí, no hi ha reis a Grècia.
Hi ha reis a Grècia, sí. Però ja la família real continua vivint.
Però crec que Grècia no ho sé, eh?
Sí. Val, sí. La dinastia de Grècia.
Val, Marie Chantal Miller.
Marie Chantal Miller. I, és clar, la Marie Chantal Miller, com a bona dona de grec, doncs és pro-grega. Qui hi ha grega a la família real espanyola?
La reina Sofia.
La gran reina Sofia. Aquí, ja anem lligant caps. Atenció, eh? Ja tenim primer cap. Jo és que jo ho faig esquemàticament, perquè com que he vist lo de TV3, que queda molt bé això, que el tipus màfia, no. La família del rei, tal, una línia, un quadrat i no sé què, doncs jo igual. Ja tenim Marie Chantal Miller, tenim ubicada que és pro-grega i tenim ubicat que la reina Sofia de Grècia, altrament dita, quan jo era petit feien la broma de Sofia, que queda molt malament aquesta broma, ja ho sé, però bueno, érem petits, menjàvem nocilla i transgènics. Doncs resulta que va entrar... Tu recordes el 4 d'abril de 2018 que va passar? Clar, és que ja veus tu que la tasca meva d'investigació, aquí el que faltava de ràdio i la Franca, aquí jo estic pels
que
temes passar, que interessen.
Que es van barallar la princesa...
No, com aquells de que fan el Penedès
que
migdia,
que es van barallar
Penedès
la princesa
matí.
Sofia i la reina Letícia.
Ai.
A la catedral de Mallorca.
Saps per què? Perquè la reina Sofia, la reina Letícia no permetia que la reina Sofia es fes una foto amb les seves dues filles. No sé si recordes aquell episodi...
Perfectament.
En el que... És que, a més, tinc aquí el vídeo, l'estic tornant a veure, ser còmic,
escandalós.
Per no dir tràgic. La reina Sofia, simplement, que s'havia trobat, llavia el rei emèrito per allà, coix, que ja anava coix,
sí.
I, perquè, clar, molts elefants i molta cosa, no? I aleshores, doncs, la reina Sofia, simplement, amb un acte que jo diria molt natural de qualsevol àvia, agafa les dues netes, veu un fotògraf allà dels molts paparazzis que hi ha, i, oye, hazme una foto con las niñas. I, de repent, surt la princesa, la reina Letícia, ella tota amable i tota...
Va ser molt lleig.
I aleshores doncs s'hi posa davant, absolutament davant. La reina intenta desplaçar-les, les nenes no entenien què passava, mama, apártate, i no, bueno, allò, i fins que arriba el rei d'Espanya a poner un poco de orden.
O què passa aquí?
Què passa aquí, eh? I bueno, no es peleis, vamos a ver. Total, que es veu que al final sí que s'ha pogut fer, però ja el bochorno, per dir-ho així, la fresa va ser brutal. Doncs Marie Chantal, dona de Pablo de Grècia, rei emèrit en aquest cas, suposo, si no,
no
pot
Mary,
exercir...
No.
Bueno, rei...
No és rei.
Però cobra de rei, no? I va,
no,
i
com que...
va als enterraments de la
no és rei,
Isabel,
no és rei, no
la
cobra
monarquia,
de rei,
conen...
la monarquia no existeix a
ja
Grècia, des de 1973,
sí, però
crec.
Però entre ells es mantenen, tu, ja, escolta,
no,
la casa real de no sé on ja li...
Bueno, aquest nano treballa al Carrefour Express.
Bueno, doncs pues, treballa, però deu tenir alguns possibles perquè van ben
sí,
vestidets, però... això sí, eh? Jo treballo
bueno,
un poc al Carrefour Express.
Perquè les famílies aquestes eren milionàries, mira la reina.
Pues això, pues això, com el rei d'Espanya, aviam, no és possible, ja no és possible. Total, que quan va passar allò, al cap d'uns dies, en el seu Twitter o al cap d'un dia, la Marie Chantal va criticar a la reina Letícia per aquest fet tan lleig d'impedir que l'àvia grega, la Sofia, doncs li pogués fer la de llonsis. I aleshores, doncs, allò evidentment no va sentar bé. Es va criticar en públic a doña Letícia i aquell rifirrafe doncs va continuar. I no es poden veure. Resulta que en l'enterrament de l'Isabel II, torna a posar la sintonia, queda molt bé, ja tenim la pel·lícula muntada. Es veu que, cosa que no tothom s'hi ha fixat, una filera o dos més amunt d'on estava la princesa, la reina Letícia, perdó, sempre he dit princesa, i que en aquell s'havien de col·locar pel tema de l'enterrament, de la cerimònia de Westminster, doncs hi havia Marie Chantal. I que això és el que realment va treure de les caselles a una reina que home, no, li té jurada a la Marit Chantal per haver-la criticat.
Imagina't, li posen el rei emèrito i la reina Sofia que no es poden veure amb aquesta noia, perquè aquesta noia més aviat no pot veure el rei, però és que el rei passa. Recordem que es va passar l'enterrament rient el rei, vull dir que ell fa preocupació no gaire. I per darrere li posen els que no pot ni veure, que són els altres de Grècia.
Ja, pues això.
Clar, és que aquesta noia no se la veu parlant amb ningú, ni se la veu amb ningú, perquè
estava,
és...
Estava de los nervios.
A més, clar, anava vestida com l'escurçó negre.
Sí.
I aleshores, amb aquella cara...
Bueno, aviam, Susana Griso també anava de negre, eh? Home, i totes les
Susana
grans...
Susana Griso també estava a l'enterrament?
No, bueno, clar, totes les teles, els... no, home, però les teles, Telecinco, Antena 3, totes
però
van
dins?
Fer... No, dins no, ells des de les seves cabines. Ah. Això sí... Es veu que Antena 3 i 4 i tot això van tractar el tema més o menys allò descriptiu, i ara veien, i ara veien, mentre que Telecinco va estar tota l'estona parlant de què passarà quan se muera Juan Carlos. Digue'm a mi que van estar tota l'estona del... Segons m'han comentat, perquè no ho vaig poder sentir, allò fent temps, perquè clar, és veritat que les transmissions són llargues i has de parlar de moltes coses. Doncs mentre els demés anaven simplement descrivint i per les cases reales i no sé què, no sé quantos, Telecinco es va passar tota l'estona dient que com ho haran, com se lo montaran, qual és el protocolo quan se muera el rei Juan Carlos.
Jo, de veritat, t'ho diré, sí, personalment, i és una idea meva, però vamos, no puc anar a la presó per això, però jo crec que no entenc encara com no l'han pelat.
Sí, bueno,
no
perquè,
entenc,
perquè té molt poder, jo diria que aviam...
Ah, però una mala caiguda...
Aviam, escolta, si un senyor si com caigut, el rei Juan Carlos...
Si han caigut per barrancs, per les escales, sí, els extresorers del PP, tots ens hi ha passat
home,
alguna cosa...
Home, les sèries
cosa.
Com Dallas passen aquestes coses,
llavors,
sí.
Home, una mala caiguda aquesta edat és molt dolenta,
Bueno, jo sempre dic que, vist el personatge, realment quan s'han destapat les tapes, com és realment, quina intel·ligència i quina llargària gasta el rei emèrito... Doncs home, està clar que si ha aconseguit fer els negocis que ha fet donant la seva cara és que algú l'ha manejat per darrere. I per tant el rei emèrito només és la punta de l'iceberg del poder establert que ha proporcionat el rei a tots aquests que mouen el titella de Juan Carlos, que ha de ser un bon poder, perquè realment hagi aconseguit que no el processin per res, que a més doncs, vagi per Anglaterra tranquil·lament al funeral de qui sigui sense que la fiscalia de... o els jutges d'anglesos puguin fotre-li mà, ha d'haver-hi molt poder. Tu creus que el Felipe, rei Felipe, té algun tipus de poder per fer qualsevol cosa al seu pare? No el fotem, home. No el fotem.
No ho sé, tio. Està més fort.
Papa, te voy a... Però de fet, no, a Polònia crec que parlava d'aquest tema.
Però tu... A veure, jo ja no ho sé, però... Tu tens passa el teu pare... I la teva mare, bueno, si passes el teu pare et mors del susto, però de l'ensurt que t'agafa no, bueno, mira, no aixeques cap.
O penso i mor jo.
He morit jo.
Però què hago aquí?
Passa el teu pare i la teva mare. Conxa, són els teus pares, tio. Ja sé que hi ha famílies barallades, però, collons, si tu has estat visquent i has menjat dels robos del teu pare i has agafat diners del,
pues
de la màquina...
Doncs ara què vols? Pues calladito
no,
i ir passant de puntites. Passen
per davant en un dia tan...
No, de perfil.
Sensible. I no els hi dius hola?
Res. No, perquè, aviam, jo també a l'altra teoria... Perdona, que ara estem parlant de coses monàrquiques...
Que no s'estimaven, ja.
Jo he estat... Aviam, s'estima... Sí, és igual. Aquesta família, qui s'estima?
No, però l'amor és molt important.
Qui s'estima, aquesta família? Si és qüestió d'anar passant amb el càrrec i anar vivint de la mamella.
Sí.
Pel que jo sé, pel que els rumors que s'estan corrent, és que ja fa mesos, bueno, mesos no, vull dir, setmanes, bueno, 11 dies, 13 dies, que quan s'ha morit la reina, de que ja se sabia perfectament, inclús abans, perquè els protocols estaven més o menys muntats, de a on aniria cadascú a la Casa Real. I la Casa Real espanyola sabia, ja feia dies, que el Juan Carlos estaria allà. I que, vaja, no han mogut ni un fil, perquè la Casa Real és la Casa Real. La família és la família. I aquí no se mueve nadie.
Home, però queda molt malament les imatges.
Però queda molt malament i, per tant, han d'anar. Per això tenen tota la bruneta mediàtica que tenen, per anar difonent aquesta pàtina de que el rei no suporta a su padre. Ai, el rei... Però fixa't tu, no suporta a su padre, però el va rebre. Després de Sanxenxo. No suporta a su padre, però el senyor se'n va anar a Sanxenxo caminant tranquil·lament i allà a la Casa Real no va poder fer absolutament res. És a dir, que a mi em sembla que realment no hi ha voluntat de fer res.
Jo crec que no suporta a su padre perquè, clar, va haver d'anunciar de renunciar a l'herència, que era milionària. Llavors, clar, no suporta haver hagut de donar... Però què és fals? Que jo crec que en el seu dia, quan hagi l'herència de Juan Carlos... el Felipe VI la rebrà.
Els Borbones són els Borbones.
Sí, perquè no pots renunciar a una herència quan no la tens.
Home, no.
Sí, ha de morir aquella persona, ja, per renunciar a l'herència.
I quan muera, ja veremos què passa.
Exacte. Tu fan una acceptació. Claro. Perdó, me fan una acceptació fiscal de l'herència. Tu vas allà i dius no.
Si la tens un paradís fiscal, jo...
La deixo quieta. La deixo quieta. El paradís fiscal ja la tenen.
Ja m'exiliaran, si volen.
Jo que el problema és que ell tenia accés a molts diners i la cosa li... La Corina li ha fotut els 100 milions que ell ja pensava que serien seus d'Aràbia Saudita. El paradís fiscal ara li costa molt anar-hi. Li han tancat comptes aquí. La Corina s'ha quedat tot el complex del Marroc, aquell que li va regalar el rei del Marroc.
I a més a més, escolta...
Això és molt fotut, tio. És un sinvivir. És que jo...
El més important, que tu has sigut rei jove, relativament jove, no com el Carlos. Home, amb 50 anys, pues, diu, encara tens un temps per anar vivint. I has d'afrontar una corona amb amargura perquè el teu pare t'ha deixat el panorama que t'ha deixat. Ara, a partir d'aquí, com a les màfies, nen, la família no se mueve, ni se toca, ni aquí no nadie expulsa a nadie, ni rompe nada a nadie. Tu... Fem veure... I, per tant, els mitjans de comunicació s'espavilen a dir tota l'estona de que no se suporten, eh? Miren.
Tu creus que...
Mentida tot!
Tu creus que Juan Carlos I, rei emèrit, i la reina Sofia han dormit a la mateixa habitació?
No, la reina ja fa temps que es va consensuar i vinga, jo viu...
Però tu creus que veuen han dormit a la mateixa habitació i han fet l'amor?
Jo crec que són amics i tot. Juanqui, què? La novia esta, qué burro que eres. Ay, qué burro que eres. No, no te va a enredar, tonto. No sigas con la barba del rey que te está grabando. Famosa. Jo crec que al final són amics i tot.
Jo crec que hi ha coses... Jo crec que la reina dissimula. És a dir, mentre veus el rei... No, però jo crec que mentre veus el rei que no pot ni caminar quasi, no? Malauradament per ell. I que al costat té la reina que està somrient i ella està amb dificultats per caminar... Jo crec que aquesta dona, mira, amb l'edat que té, ja està de conya. Perquè veia pujant les escales i les puja millor que jo. I jo crec que aquesta dona fa molts anys, sabia quin passi, si cogia aquí...
Però ja està, bé, te lo montes. I, tu què faries?
I aleshores jo crec que ella ja passava des de fa mesos. Van dir que ha viscut, bueno, no sé si encara viu, però...
La Lady Di és la que va tenir més pebrots, perquè va ser capaç de no només... Perquè, mira, el més fàcil hauria sigut consensuar una separació així d'allò, o, mira, sortir als actes públics junts, com va fer la Sofia aquí. La Lady Di va tenir pebrots de dir, no, jo vull el divorci. I va aconseguir el divorci.
Va morir per la persecució teòricament dels paparazzis, i que no la deixaven viure. És a dir, tenia fotos inclús quan passava per la finestra del lavabo. Recordem que la reina Sofia i el senyor Juan Carlos, encara que estigui a Londres i tal, hi ha l'ordre, i vés a saber quan ha de pagar els serveis d'intel·ligència espanyols, les cloaques de l'Estat, quan han de pagar perquè algun periodista que hagi agafat la reina Sofia del bracet del senyor, que sap tothom que anava durant moltíssim temps, a Londres, doncs per què no ha sortit? Perquè es van poder parar a Espanya que no es publiqués la foto del rei
amb pilotes amb millors d'Itàlia? Perquè les cases reales són les cases reales.
Perquè pagues.
I que la casa real anglesa també diu, aquí no se toca nadie de ningún sitio.
Jo sóc el fotògraf que té l'exclusiva d'una foto del rei amb pilotes amb un vaixell carregat de noies, amb pilotes tots.
Home.
Llavors, què faig?
Sí, les tens.
Eh?
Les tens?
No, però si les tingués, tindria por. Ah. Perquè aquest país s'acostumen a matar. Bueno, tindria un accident en cotxe i jo no tinc cotxe.
Escolta, la qüestió és que no es tretingueu més amb que si Juan Carlos estava al lado de Letizia. Deuen ser amics i tot, no preocupis.
No m'ho crec.
Marie Chantal Miller, la cosina, per dir-ho així, la neboda, perdó, de la princesa, la reina Sofia, i que va ser la primera que es va atrevir dins de les cases reals a criticar un altre membre d'una altra casa real. A la qual cosa ja, Marie Chantal, mujer de Pablo de Grecia i, por lo tanto, sobrina política de Doña Sofía, se ha mostrado muy crítica en su perfil público de Twitter con la reina. En una conversación con el periodista Martín Bianchi y tras preguntar si el vídeo era cierto, ha querido saber qué decía la prensa española. Esto es muy desagradable, ha opinado en otro tuit. A continuación, los ánimos en la princesa se han ido calentando, increciendo, y ha publicado... Esto me hace sentir muy enfadada. Pero lo más sorprendente de todo, digo la noticia, ha sido cuando el cuarto tuit de la sobrina política de Doña Sofía decía: ninguna abuela se merece este tipo de trato. I, clar, evidentment això va fer saltar les alarmes de totes les cases reals que tenen un pacte de no agressió i de no nada, i la reina Letizia, bueno, ni... Vamos... Esteu escoltant El que faltava refregit. Senyores i senyors, amb vostès El que faltava és en minuts musicals, que així fem gruix. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés.
Hola, què tal?
No t'han fet fora, de moment. Mira que podríem tenir una mesa de la ràdio, no? Com mesa del Parlament, però mesa de la ràdio, i que decidissin que ens fan fora tots dos de... cobrant sueldo, no?
Home, clar, això seria el mal, no? Indemnitzant-los.
Perquè la senyora Laura Borràs cobra sueldo?
No.
Oh, ho saps ben bé, això?
Sí, però
clar, és que...
Crec que ho van dir.
Aviam, la lògica seria que no, perquè no treballa, no? Però, clar, jo no sé si està suspendida d'empleu i sueldo.
Jo crec que sí, està
o fora. Només d'empleu.
No ho sé, tu.
Ah,
no,
perquè tinc... una cosa és que se la parti com a presidenta.
No tinc
l'altra
idea.
Que se l'acomiadi.
El que passa és que apartar-la han aconseguit una cosa brutal. És que aquesta senyora, vagi on vagi, omple les places i ho omple tot.
I abans, potser,
sense fer això, no anaven quatre i al cabo.
Home, té la seva claca de jubilats, també, que sempre està bé. I bueno, no sé. Com a mínim es dedica a cantar i a omplir concerts, com... tipus Rosalía.
Jo et dic una cosa, que vaig estar en un lloc per celebrar una festa, no vaig anar allà perquè sí, i era un lloc que no era precisament un poble, sinó que era una ciutat.
Santa.
I de cop i volta dic, però què passa aquí, aquesta
Santa
plaça tan plena?
Borràs.
Sí, però la gent li té... Home, també és veritat que és una persona que és intel·ligent, no? I això, en política...
Això sí.
Clar, començar a presentar el Parlament i dir, però per quin article m'està dient vostè això? I el que diu, no ho sé, doncs no li toca, perquè no hi ha cap article que digui que vostè ara pot fer això.
Però...
I veure que coneix tots els articles...
Ja, el que passa que, saps què? El problema de ser intel·ligent en un lloc com aquest és que no només molestes a l'oposició.
Sinó que molestes els teus.
Mm.
Sí.
Molestes, en general molestes.
En general, sí,
llavors,
sí.
Bueno, molestes no, tampoc ho diríem d'aquesta manera. Ets incòmode, ets
incòmode.
Jo voldria
recordar que, per exemple, un ministre de Treball del PP, el senyor Pimentel, era un tio molt intel·ligent.
Molt.
És el primer que va aconseguir per part del Partit Popular, quan estava el govern, pactar amb els sindicats...
Això va ser, bueno, van saltar les alarmes.
Va ser un...
El Partit Popular.
Com a Partit Popular...
D'on vas? Pacte.
Crec que no els hi va agradar ni els mateixos del Partit Popular, que ells volien... que la gent veiés que... I, bueno, al cap de poc temps, va plegar.
Bueno, no, la següent legislatura...
Va plegar, no, va dir, no, ja en tinc prou.
Ja no el van... Bueno, no en tinc prou, o no el van triar.
Per això et dic que dins de casa teva...
Potser ell volia continuar.
Bueno, potser una persona que és capaç de, durant 4 anys, entendre's amb els sindicats, aconseguir el que no aconseguir ni els socialistes.
No, va posar consens entre l'empresariat i els sindicats.
I aleshores veure tal, doncs potser no va agradar a ningú.
No, perquè parlava bé... Aleshores vaig aprendre els 10 mandamientos, ja fa una mica. Llavors, jo no sé si me'n recordo del tot, hauríem de...
No els fa falta que els diguis, tu.
No sé. Si
primer,
algú, si algú
número
recorda...
1, estimaràs a Déu per sobre de totes les coses.
Aquí ja grinyola el tema, perquè per exemple... jo estimaràs per sobre de totes les coses, sí. Ara, a Déu, concretament a Déu...
Hosti, clar, què li dic a la dona?
Jo prefereixo estimar la meva dona, no?
Exacte, què li dius a la teva parella? Què li dius?
No, adéu, 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 buenas.
Mira, carinyo, jo t'estimo molt, però n'hi ha que estan per sobre de tu.
Clar,
qui? Déu. I segon qui? Jesucrist. I tercer qui? La Verge Maria.
Però jo no tinc...
I quart qui? El Colom.
Jo Jesucrist el puc respectar, però estimar. Jo, miri, hi ha gent que sí, no ho discutiré. Cadascú estimi que vol.
Sí, jo, per exemple...
No m'obliguin a estimar.
Per mi, Jesucrist... Déu és una mica, ara, sense...
Sense acritud.
Però és una mica... Algú que, si tu creus, doncs fa molta il·lusió i omple molt, no?
Home, clar.
Tu t'ho creus,
i ajuda
no?
molt, sí. Creure en alguna cosa.
Exacte, i ajuda molt, i llavors cada un és lliure... sempre i qual això no signifiqui retallar les llibertats de les persones.
Ai!
Ni el pensament de les persones.
Ni
no?
protegir delinqüents.
Ni protegir delinqüents. Però el que sí et diré és que jo comparo, i ara ja et dic que és potser una vulgaritat, però clar, donada la meva educació no puc arribar
regia,
més amunt.
Regia i cristiana.
Jo comparo amb l'Euromillón.
Atenció, el programa que faltava es posa les piles i es posa de llarg, de filosofia pura, o sigui, de nivell, de nivellazo,
sí.
Perquè el Pep Vergés acaba de, dins d'un àmbit cristià de teologia pura, compara Déu amb...
L'Euromillón.
Endavant, Pep Vergés.
Doncs
Déu
mira.
Amb l'Euromillón. Vols que posi eco a la teva disserció tipus ràdio parroquial?
Sí, per favor.
Bueno, espera't. Va, comença, és igual. Ja
bueno,
ho posaré.
Escolta, és igual, no, perquè ja tinc una veu suficientment profunda com sí. perquè no hagi de necessitar eco.
Catedral, eh?
Ambiente, catedral.
Catedral, posaré Hola. Catedral. No, Hola. encara no. És que,
bueno, escolta, té.
Hi ha mucho lío aquí,
Començo. Començo. Si no, no acabarem mai, no? I el programa té una durada. Tu... creus en Déu, val? Vas a l'església i què et diuen de Déu?
A Déu.
Diuen que, tranquilo, que si et mors, o aquell que estan enterrant, tranquil, perquè té molta sort. Perquè ara pujarà al cel, havent rebut els sants sacraments, i seurà a la dreta del Pare. És a dir, vol dir que tens cadira. Per tant, dius, jo m'hauré de passar al cel tot el dia davant, allà dalt d'un núvol de peu? No, seuràs a la dreta del Pare. De moment ja va bé la cosa. Després, quan estàs allà, et diuen que no et preocupis per res, que tu només has de tenir fe, perquè Déu vetlla per tu. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Tens el teu pastor, a tu què et fa falta? Gespa? Res. Entens? No et manca res. Després, hem de pensar que has de tenir il·lusió per tot, eh? I comptes amb una persona bueno, que fa caminant sobre les aigües el seu fill i que ressuscita morts i que bueno, fa coses que dius estan bé, eh? Està millor tenir a Jesucrist de president del Consorci Sanitari, perdó Jordi, però que clar, que almenys doncs aquí arribaries a l'hospital i vinga, curat tu, curat allà. Per tant, tu amb Déu tens una esperança. Els fidels tenen una esperança. La seva vida té un motiu. Molt bé, comparem-ho. Jo vaig a fer l'Euromillón. Igual que Déu, tu l'has vist l'Euromillón? No. Tu has vist a Déu? No. Per tant, un a un. Amb l'Euromillón, tu què fas? T'omples d'il·lusió i d'alegria. Si, ja somiant, eh? Somiant, perquè és com Déu. Tu no has vist res, per tant, somies. Fas els teus plans cada setmana. Reparteixes els diners entre els teus amics els fas feliços com si fossis omnipotent, m'entens? Li dius al teu amic, saps que si em toca et donaré 1 milió d'euros, estimat
Àlex. I l'Àlex plora, plora, ja, cau amb un cert recolliment, igual que estàs a l'església, un recolliment per Pep Vergés. Truco un altre amic, escolta tu, que ja sé que tens un problema, pensa que si em toca l'Euromillón, el meu amic de genolls al terra, fustigant-se l'esquena, a veure si amb això aconseguim que Pep Vergés li toqui l'Euromillón, i al final acabem igual. Tu l'has vist, l'Euromillón?
No.
Tu has vist a Déu?
No.
Però et fan il·lusió els dos?
Sí.
Val, doncs ja està. Hem arribat a la conclusió cristiana i respectuosa, perquè heu vist que al final hem quedat que ens fa il·lusió tot. Germans, aneu-se'n en pau.
Donem gràcies a Déu.
Voglio preparare una pizza per mangiare con te. La domenica sicuro la più bella perché è un atto di fe. Con cardinale, monachini, capellani, farinetti, molti monci, clausura di uovo freschi, un buon locale, una chiesa medievale, buone vigne, caragigli, fenparella e mozzarella. Chi se fida la più bella?
Salti in bocca la ravana, pizzoli fiorentina, osso buzzi e spaghetti carbonara.
Tutti i cleri amborotati per clavare un boccata feroz. Va correndo a pagare gli umi tutti presto a gafana chi fos. Ma la festa si infogliona quando i numi va ritorna nel momento in cui il papa arriva e con il confetti e si voglia i capigliani con gli abispi e cardinali e tan solo i monachini sei firati le mangetti. Tancaríamo bella porta perché la macciava in folta. Veni a me, cara Carlota, no!